estrena més, Marco Mezquida i l'Orquestra Simfònica del Vallès. El músic i compositor estrena la seva primera composició simfònica amb una obra inspirada en la seva illa natal, en Menorca. L'obra es titula Talaiot, en referència a les estructures prehistòriques que hi ha a Menorca i Mallorca. Es podrà escoltar per primer cop avui al Palau de la Música i de moment només hi ha un altre concert previst, que és demà a la Faràndula. Això sí, avui també es podrà seguir en directe gratuïtament a través de la plataforma palaudigital.cat. Talaiot, que serà la peça que tanca un programa que combina diversos gèneres i en què també hi ha peces de dos compositors nord-americans, Leonard Bernstein, qui sentim ara, i Duke Ellington. Per cert, demà, el dia que celebrarem el Dia del Piano, a RAC1 conversarem amb Marco Mezquida. I tanquem encara amb música. Luis Capaldi confirma concert a Barcelona després d'anul·lar a última hora el que estava previst fa només uns dies. Havia d'actuar al Sant Jordi, però no va poder fer-ho per una bronquitis. Doncs bé, va apurar tant que ja hi havia gent fent cua a les portes del Palau quan va anunciar que no hi actuaria. Doncs bé, la nova data del concert serà el dia 8 de setembre. Entrades a la venda divendres de la setmana que ve. I a les 9 i un minut, temps pels esports. Oriol Jové, bon dia.
Hola, bon dia.
És un cap de setmana on la Lliga de Primera Divisió està aturada pels partits de seleccions i atenció que el Barça s'ho mira, totes aquestes cites de seleccions, perquè és un clàssic, amb bastanta preocupació des del punt de vista de l'infermeria. En l'anterior aturada, just abans de l'equip jugant-se la vida a la Champions, hi va haver-hi un carro de jugadors blaugranes lesionats i atenció que aquest cop de moment ja hi ha un parell de baixes a 11 dies pel Clàssic de Copa contra el Madrid el dia 5 d'abril.
Sí, jo us vam saber la lesió de Christensen i ahir va caure la de Frenkie de Jong, que havia tornat a Barcelona de la concentració dels Països Baixos sense arribar a jugar cap partit perquè el jugador ja arrossegava molèsties en les últimes hores. De Jong ha passat proves i, segons el comunicat del Barça, té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta i es dubta de cara al partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra el Madrid. De Christensen encara no hi ha comunicat mèdic perquè tot apunta que les proves les hi faran avui, i recordem que va haver de ser substituït al quart d'hora de joc del partit de Dinamarca contra Finlàndia amb molèsties al bessó de la cama esquerra, i a RAC1 ja havíem explicat que el Barça assumia que Christensen s'havia trencat i era pessimista de cara a recuperar-lo aviat.
Són dues baixes importants, o bueno, baixes encara no ho sabem, dubtes com a mínim de cara al Barça-Madrid de Copa, Christensen i De Jong, que se sumen a les altres que ja tenia Xavi.
Sí, si mirem la infermeria de cara al clàssic, Pedri està completament descartat, Dembélé i ara també Christensen tenen molt difícil ser-hi i són dubte en menor grau De Jong i Araujo. Avui poden jugar fins a 3 blaugranes més amb les seleccions, Gavi i Valde amb l'Espanyola, en el debut de Luis de la Fuente com a entrenador contra Noruega, i Ter Stegen en l'Alemanya-Perú. Ahir van jugar Lewandowski els 90 minuts en el República Txeca 3, Polònia 1, Koundé també els 90 minuts en el França 4, Països Baixos 0, i Kessié també els 90 al Costa d'Ivori 3, Comores 1.
Mentre la Lliga masculina està aturada, avui hi ha clàssic a la femenina i decisiu de cara al títol, perquè el Barça, que ho ha guanyat tot després de 22 jornades, rep el Madrid, que és segon a la classificació i el té a 10 punts.
Després de guanyar la Roma a l'anada dels quarts de final de la Champions, les blaugranes poden encarrilar la Lliga, falta de només 8 jornades i tota la distància a la classificació. L'entrenador Jonathan Giralda està convençut que les jugadores afrontaran el clàssic com cal.
Quan dius Real Madrid, ja jo crec que la motivació és innata, neix sola, perquè per tot el barcelonisme és un partit importantíssim, i a més jugant a la nostra casa, i perquè és el segon classificat, i no ens hem d'oblidar que el fet de guanyar ens ajudaria a tenir molt més a prop el títol de Lliga, que ara mateix és l'objectiu.
Recordem que són baixa Mariona i Clàudia Pina, al marge, evidentment, també d'Alexias, el tercer clàssic de la temporada, després de la semifinal de la Supercopa i del partit de la primera volta, que en tots dos casos van acabar amb victòria blaugrana.
Clàssic aquest Barça-Madrid decisiu pel títol de Lliga, que juga el Johan Cruyff, mentre el Camp Nou està ocupat tot aquest cap de setmana per la Kings League. Si juga la final a 4, el torneig de futbol 7 que va crear Gerard Piqué, amb pràcticament tot ple. La Kings League, de fet, ha programat avui, mentre juga aquest Barça-Madrid femení, decisiu per la Lliga Femenina, al Johan Cruyff Stadium, doncs bé, hi ha totes les rodes de premsa avui de la final aquest vespre, just a la mateixa hora. El Barça-Madrid per un cantó, la Johan Cruyff, decisió per la Lliga, i la Kings League al Camp Nou. Al marge del futbol, dues grans cites sobre rodes aquest cap de setmana. Acaba la Volta Ciclista a Catalunya i arrenca el Mundial de MotoGP. Però atenció, perquè és una de les imatges de les últimes hores, amb l'ensurt i dels grossos que hi va haver-hi per un dels pilots catalans als entrenaments lliures del Gran Premi de Portugal. Pol Espargaró va patir una caiguda molt violenta, molt lletja, a les imatges, que li ha provocat diverses fractures. Anem a saber l'última hora cap a Portimao. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia. El pilot granollerí de GasGas ha passat la nit a l'Hospital de Faro després de trencar-se ahir la mandíbula i una vèrtebra dorsal, a més de patir una contusió pulmonar, al segon entrenament lliure del Gran Premi de Portugal. Va perdre el control de la moto al canvi de rasante al desert revolt del circuit de Portimao i va impactar contra una tanca de pneumàtics. El seu germà Aleix Espargaró, pilot d'Aprilia, reclamava després que l'escapatòria no era segura en aquell punt del circuit.
Ha picat amb els pneumàtics, això és el que li ha causat els traumatismes, així que sens dubte que allà hi havia d'haver hagut un airfence.
I demà hi ha de ser?
Espero que sí.
L'organització va reaccionar amb celeritat i aquest matí ja hi ha instal·lada una protecció airfence d'última generació per l'activitat d'un dissabte en què tindrem la primera cursa de l'any i el primer sprint de la història de MotoGP. 12 voltes per guanyar els primers punts del campionat 2023 a partir de les 4 de la tarda, hora catalana. Abans, al migdia, es faran les qualificacions per determinar les grelles de sortida tant de l'esprint d'avui com de la cursa de demà diumenge. Maverick Viñales, segon darrere Jack Miller, i Aleix Espargaró, novè, són els únics catalans amb accés directe a la Q2. Àlex Márquez, Àlex Rins i Marc Márquez van quedar ahir fora dels 10 primers i hauran de disputar la Q1. Pol Espargaró, òbviament, és baixa.
Gràcies, Quim Salvador, i arrenca, per tant, el Mundial de MotoGP amb aquest ensurt de Pol Espargaró. Demà acaba també a Catalunya la volta, amb la victòria final encarrilada per Primoz Roglic, avui que es corre la penúltima etapa amb sortida des de Martorell. Anem cap allà. Gerard Ballera, bon dia.
Bon dia, Roglic té ara 10 segons d'avantatge respecte a Remco Evenepoel a falta de dues etapes, tot plegat després de guanyar ahir la cinquena, l'última d'alta muntanya a les Terres de l'Ebre. Roglic li va picar 6 segons al seu màxim rival a banda dels 4 de diferència en les bonificacions. Remco Evenepoel admet que es va tornar a equivocar.
In the end, Primoz was very strong.
En Primoz estava molt fort i es respost a cada atac. Ell ha atacat a 500 metres i després s'ha frenat una mica. Aleshores he intentat arrencar, però no ha estat el moviment més intel·ligent. He caigut a la trampa. Crec que ha estat l'error més gran del dia.
Of today, I think.
A la lluita pel podi, ara el tercer classificat és el portuguès João Almeida, mentre que el català Marc Soler, que hi va ser quart a l'etapa, és cinquè a la general. Avui penúltima etapa, 183 quilòmetres entre Martorell i Molins de Rei, amb un recorregut trencacames, però sense l'alt de Fontpineda, eliminant el full de ruta per qüestions de seguretat.
Gràcies, Ballera. Cap a quarts d'una del migdia arrenca aquesta penúltima etapa de la Volta a Catalunya, que per cert cada dia us oferim en directe a RAC+1. I acabem, Oriol, amb un apunt de bàsquet.
Sí, perquè avui hi ha doble derbi català a l'ACB, a les 6 bàsquet Girona, Baxi Manresa, Fontejau d'una banda i de l'altra 3:15 Barça-Joventut, tot plegat l'endemà de la victòria del Barça d'handbol per 46-26 contra el Cangas i de la derrota del Freiking Granollers per 34-30 a la pista del Sinfín.
9:08, gràcies, Oriol, fins ara.
Fins ara.
Un carrer que es converteix en Superilla s'omple de vida. Dissabte 25 de març, vine a viure la Superilla. Una gran festa als carrers de Rocafort i del Consell de Cent, on trobaràs música, tallers, jocs infantils i moltes activitats més. Informa't al web barcelona.cat/viusuperilla. Ajuntament de Barcelona.
Hi ha molts superherois disposats a salvar el món, però no hi ha res com els nostres superdijous. L'últim dijous de cada mes tenim superdescomptes per tu en marques com Guess, Salsa, Mr. Wonderful, Mayoral i moltes més. Vine a Viladecans d'Estai Laulens el 30 de març i passa un superdia de compres.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duren tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i a la botiga Miele a Via Augusta 24.
El 6 i 7 d'abril al Teatre Lliure, One Song, de Mieu Arlop, un cant a l'esperança vital. Segons el New York Times, un dels 10 millors espectacles europeus del 2022.
I el 31 de març i l'1 d'abril, Kingdom, d'en Cecil Van Dalen, una faula èpica sobre el fracàs de la civilització occidental.
El lliure més internacional, al teu abast. No et quedis sense entrades.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí-tarda i un nou format de 2 hores 30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme, aparador del sector.
Del 24 al 26 de març a Fira de Cornellà. Equips d'última generació. Destinacions, demostracions, piscina, batejos, presentacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show del 24 al 26 de març a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Renovada, és fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 11 minuts.
És conseqüència de la falta de pluja, de la disponibilitat de la vegetació que està amb un estrès hídric important i per la major part és per imprudències.
Die Deutsche Bank hat ihr Geschäftsfunde grundlegend.
Die Deutsche Bank.
I, en canvi, les carreteres és un element de contaminació brutal.
Quina energia que té aquest home.
Si sabessis el que t'he dit a casa. Si sabessis el que t'he dit a casa.
Què tal, Carles Fernández? Bon dia.
Bon dia.
Ens acompanya també l'Antonio Baños. Hola, Baños, bon dia.
No, baixa-li una mica.
Digues bon dia, almenys.
Bon dia.
Manel Manchón, bon dia.
Bon dia.
I des de Madrid, la Tània Tàpia.
Què tal, bon dia, com
esteu? És que, mira, com que passa una cosa amb el concert de Robbie Williams, que va ser ahir a la nit i que avui tornarà a repetir-se a Barcelona, els únics concerts a l'Estat, que no van deixar entrar càmeres. Llavors, els mitjans de comunicació, les teles i tal, no tenen imatges. Llavors, ens van arribar imatges de la gent. I cap a les 10:30 o 11 va arribar la primera, que és l'arrencada, que és aquesta arrencada. I és tan espectacular, aquest home. Tu t'ha molestat que digui que és molt espectacular per tenir gairebé 50 anys.
Clar, aquest és el tema, no? Que molt fort, aquest dematí. Que va, impressionant.
No, perquè és impressionant, aquest home.
D'aquest home, de gairebé...
Gairebé...
A veure, això fa servir pel Mick Jagger.
No és res, 49.
No, res.
Això fa servir pel Mick Jagger, no per una persona que té 49.
Està considerant que tenir 50.
Aquest senyor porta gairebé 30 anys al negoci, ja podria haver fet un raconet i aparcar-se, i no, i decideix fer els aquests shows i surt allà amb fucking Robin, com ho diu? Robbie fucking Williams.
Robin Williams era un altre, eh?
Robbie.
Per això,
no Robin.
Per això.
Mira, tenim això, el moment que diu això. De... Que és l'inici de tot. Barcelona.
Fucking awesome.
És boníssim. Aquest home és espectacular. Però tu et molesta el comentari al respecte de l'edat, com si fos un demèrit.
Quan surt Mike Jagger a l'escenari, quan surt Mike Jagger i dius l'energia d'un home que està a punt de fer 80 anys.
T'ho compro.
Clar, ara quan vingui Bruce Springsteen, què diràs?
Ui,
Sí. Bueno, a veure, Bruce Springsteen també és un, jo crec que és un element a tenir en compte.
En ell sí.
Vale. És que saps què passa? Que Robbie Williams, jo tinc la sensació que en alguns moments s'ha deixat una miqueta.
No, el que passa és que massa jove.
I va bé.
I ja està, i els referents que té...
És que em té tant. No,
és tan jove. Autopercep jove.
I la teva audiència no té 20 anys. La teva
té autopercepció de jove i és un senyor ja...
No vingut aquí a rajar, o què passa?
Sí, home, perquè molestes pel dematí a sobre, que t'has de llevar a arreglar-te per venir, com molesten els teus comentaris.
Que ja no tens l'activitat de quan eres més jove.
Acabem al cap del carrer, eh? En una altra època t'haguessis llevat més d'hora i tranquil·lament.
En una altra època hagués anat al concert i hagués tornat aquí.
Això també.
Un quart de deu. Escolteu, una cosa, ara de seguida ens anem cap al País Valencià, que la situació és delicada allà, però abans, per mi, de veritat, la notícia alegre del dia és quan he obert La Vanguardia i m'he trobat la foto del Monzó i del Pames, que és una foto fantàstica del Madueño.
No, no li veig la gràcia.
No li veus la gràcia?
Home, perquè un dia que trec llibre jo i treuen aquests dos patums i ara què? Si té només 20 euros per gastar, se'ls gastaran d'ells amb mi.
No facis el plor, amiques, ja, Banyos. Aquesta setmana que portes allà, que està la llista dels més venuts, home.
Fucking Robi a Banyos.
Antonio fucking Banyos.
Abans compraran el del Tamames.
El del Tamames.
El Tamames, perdoneu.
També l'energia del Tamames.
M'esteu barrejant moltes coses, però és que el Tamames tinc un problema, que és que aquest matí em diu la Clara Molins que hi havia una entrevista a Tamames, val? Em diu, hi ha una entrevista a Tamames, crec que és a l'Espanyol, i dic, no, és igual, ja, el tema de Tamames ja, i em diu que el titular és pensé que moriria en la sessió, i dic, com?
Potser recuperem.
Ho va dir.
Però va dir això.
Fins i tot la medicina que ell pren pel cor, la va recomanar alguns dels diputats, i va dir, en algun moment creia que se me parava el corazón, ho va dir. De fet, jo crec, i em consta que la Meritxell Batet també ho va pensar, la presidenta del Congrés, en algun moment, perquè quan va demanar la paraula tothom va pensar que aquest senyor li estava passant alguna cosa quan parlava el president, i resulta que no, que l'únic que es volia queixar que és que portava un totxo de 20 folis, i ell, que és un ególatra del cap a peus, el que volia era parlar ell, vingués el president i aprofités l'oportunitat. Però ell això de la salut ho va treure.
És que jo li he preguntat llavors a la Molins i em diu, bueno, està induïda la resposta perquè li pregunten això i ell diu sí, m'he sentit que tal.
Bueno, qualsevol espectador de la moció de censura el cor se li parava pràcticament estats, diguéssim.
Bueno, escolta, no?
Que només... Parlant dels llibres més venuts, està de número 1 de política, no, del més venuts.
Quina és la categoria que de política?
Clar, bueno, després és veritat que hi ha... No, però són llibres polítics, doncs hi ha el d'Ex i el Tot el Mundo, n'hi ha diversos, però en tot cas ho peta, perquè jo no sé, la gent pot anar al diari de sessions i buscar-ho gratis, vull dir, no cal gastar-se 4,74 euros.
Però no és el mateix, es veu que aquest és molt més llarg,
No, perquè és que es va saltar paràgrafs sencers mentre llegim. Nosaltres teníem el discurs i el tio anava dient, esto ya, venga,
és que no ha citat, diu, bueno, no vull hablar de todo, ¿no?
quan realment està parlant de tot.
De todo.
Extraordinari. Bueno, escolta, i només per dir que celebro que hi hagi aquest llibre del Monzó i del Pàmies. Són converses Monzó-Pàmies que promet molt amb el Julià Guillamont, que és qui ha estat allà entrevistant-los i tot això. I les fotos, de veritat, aneu al Cultures de la Vanguardia, perquè els ha fet el Madueño, és el primer cop que els fotografia junts, i estan molt acaramelats, o sigui, passegen per els carrers de Sant Antoni, allà de la mà, es mengen un xurro com la dama i el vagabundo, bueno...
Juntos de la mano, sí. Se les ve por el jardín.
I aquesta és la portada, no? És la portada del llibre, amb la de la mà agafada.
Amb la mà agafada. 5 d'abril, d'aquí 10 dies, surt el llibre i el 15 sortirà al quiosc, perquè es pugui... Bueno, ja no faré més promo, Banyos.
Ara el que estaria bé és que el Parlament català hi hagués una moció de censura feta o pel Pàmies o pel Monzó.
Estaria bé.
En lloc del Tamames...
Sí que seria divertidíssim.
Sisplau.
Va, que algun grup polític s'animi...
De convèncer-los, ja veuràs. Trigaran rato. 3 minuts per damunt d'un quart de 10 del matí. Tenim aquí el Martí Oliveres. Bon dia, Martí.
Què tal, com esteu?
Perquè ara de seguida li preguntarem pel temps d'aquest cap de setmana, perquè recordem que és un cap de setmana que no hi ha massa canvis, des d'aquest punt de vista, però hi ha vent a Catalunya i, sobretot, aquesta situació de... de perill al nivell dels incendis forestals. Això ja fa setmanes que de tant en tant ens apareix que hi ha nivells alts de, o molt alts en algunes comarques de perill d'incendi forestal, i pot haver-hi gent que pensi, bueno, a veure, tampoc no n'hi ha per tant. Bé, que mirin cap a baix i vegin el País Valencià, que de moment estem parlant de 4.000 hectàrees cremades que van en la zona d'enllaç entre la província de Castelló i la de Terol, la zona, la frontera, diguem-ne, entre les dues províncies, i que de moment no pinten bé del tot. Allà tenim el País Valencià, el centre de comandament dels bombers a Barraques, la nostra enviada especial de RAC1, la Sílvia Barbís. Què tal, Sílvia? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està la situació? Hem dit ja a les 8 que hi havien reprès les feines dels mitjans aeris. Com està ara mateix la situació?
Sí, efectivament, una vintena de mitjans aeris estaran avui treballant, que s'han afegit al mig centenar d'efectius terrestres que també han treballat al llarg de la nit per mirar d'aturar les flames. La veritat és que ara este matí estem aquí, com deies, al centre de comandament avançat i no bufa massa el vent. També ens han explicat que hi ha hagut una nit freda i humida i això ha afavorit les tasques d'extinció. I veurem com es desenvolupa al llarg del dia el temps i què podem fer els bombers per aturar a la carretera, que és el punt estratègic on s'han marcat per aturar les flames i que no salten en direcció a la Serra d'Espadà.
Les previsions ara mateix, o sigui, de moment no s'ha fet un balanç nocturn, entenc, no s'ha fet una actualització de les hectàrees cremades, no?
L'únic que ens han dit fins ara és que el perímetre del foc, que es va establir ahir a la nit en 40 km per hora, no ha augmentat. Això vol dir que les 4.000 hectàrees inicialment serien les mateixes, però sempre a expenses del que ens puguen dir ara a mig matí que actualitzaran els treballs al llarg de la nit.
Dèiem que ahir es van desallotjar prop de 1.500 persones de casa seva. Se sap on han anat i si hi ha previsió de quan poden tornar a casa?
El gruix de la gent que ha estat desallotjada d'estos 10 nuclis urbans estan majoritàriament a casa de familiars o amics o companys. També n'hi ha alguns al polígon de Segorbe i a Navaixes, en aquests dos municipis que estan prop de la zona del perímetre, prop del perímetre del foc, s'han allotjat aquella gent que no ha pogut allotjar-se en cases de familiars, etc. Sí que alguns d'ells ja han començat a vindre, ara este matí aquí al centre de comandament avançat, són majoritàriament ramaders, gent que té els animals dintre de la zona de pobles desallotjats, i que, clar, des del dijous que els van donar menjar una mica en previsió de que a les properes hores no poguessin entrar-hi, però ara ja estan molt, molt intranquils.
Dèiem que a primera hora també que una de les dificultats, i que suposo que és el que estan lluitant ara mateix els bombers, és que les flames no arribin fins al Parc Natural, que és a la Serra d'Espadà, i que no sé quina distància està ara mateix de les flames.
Una distància aproximada de 20 quilòmetres. Pot semblar molt, però ahir la veritat és que ahir a la tarda, a última hora, les flames avançaven molt ràpid. Hi havia un vent d'uns 25 km per hora i les flames avançaven pel barranc de Maimona, que és un barranc molt carregat de matèria forestal, a uns 2 km per hora. Clar, a més es dirigia cap a aquesta zona protegida que comenteu, però hi havia el punt aquest de la carretera 195, que si les flames la saltaven es dirigia molt ràpidament a un quilòmetre, pràcticament està Montan i Montanejos, dos dels pobles desallotjats, i que, sortosament, al llarg de la nit sembla que no l'ha travessat.
Deixa'm un segon, Sílvia, perquè tenim en línia i, evidentment, li dono prioritat perquè, evidentment, estan treballant i de seguida hauran de seguir-ho fent. El senyor Carlos Sánchez, ell és tècnic de les unitats helitransportades dels bombers forestals de la Generalitat Valenciana. Senyor Sánchez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com està la situació ara mateix? Com ens pot definir el que està passant ara mateix en aquest incendi?
Bé, doncs mira, la nit ha sigut algo prou més humida que la va ser la nit anterior. Tenim un vent prou en calma de component de l'oest que bueno, al llarg del matí anirà rolant a sur. Ara mateix tenim el fum està dificultant un poc el que són les tasques d'extinció dels mitjans aeris perquè no tenen visibilitat. Però bueno, hem clavat tot el personal que hem pogut terrestre, s'està treballant en estendidos de les mangueres, en ferramenta, en motoserres,
i ara mateix tenim ja 10 mitjans aèris treballant. La idea és que al llarg del dia s'incorpore un total de 5 de 9.
Des d'aquest punt de vista, deixem preguntar-li per el que creuen que pot passar en les pròximes hores. No sé si hi ha una actualització de les hectàrees cremades del que ha passat aquesta nit passada.
Bé, de moment lo que és tota la part del flanc esquerre i lo que és la part del cap està prou contingut, vale? Les tasques anem a centrar-se sobretot a la part més sur de l'incendi i lo que és a la part de l'est. Un moment, que tinc d'atendre un...
Sí, sí, i tant. Vaja, estem parlant en aquests moments. Evidentment, tenen molta feina els bombers de la Generalitat Valenciana. Tampoc no voldríem molestar amb aquestes peticions. Però, en tot cas, mira, farem una cosa. Recuperem la trucada perquè pugui treballar tranquil aquest bomber i, si podem, després mirarem de saludar-lo més tard, perquè és evident que la prioritat ara mateix és contenir aquest incendi i aquestes flames. Només preguntar-te una cosa més, Sílvia, per la zona, per el tipus de zona que hi ha, diguem-ne, des del punt de vista de bases forestals, la orografia d'aquesta zona del País Valencià, què és el que preocupa més ara mateix d'aquest incendi?
Bé, precisament que pugui avançar cap a la zona protegida que dèiem, però tenim en compte que és una zona molt seca, que està molt afectada per la sequera. No sé si recordeu, ja l'agost de l'any passat, el gran incendi de Begís, que de fet va cremar, si no recordo malament, unes 20.000 hectàrees, i també està a prop, està a uns 20 quilòmetres en línia recta. Allí ha fet cap algun dels veïns justament que estan desallotjats, i hem pogut parlar amb un dels ramaders que s'han apropat aquí al centre de comandament avançat i que té gallines, en este cas a un dels municipis, que ens explicava, ell és senderista també, i ens explicava com veia justament el bosc en els últims dies.
Soy senderista y llevo muchos años andando por estos bosques y está dinamita todo. De hace 5 años que cayó una gran nevada y rompió todos los pinos, y en zonas inaccesibles para medios ni vehículos, pues estaba perdido. Hay sitios que cerca de 1,5 metros y 2 metros de leña seca. O sea, ayer lo comentaba con mi mujer, digo, como entre el barranco la Maimona, Montanejos va al aire. Y efectivamente.
I això recordem al mes de març estem.
Sí, aquestes són les qüestions. Mira, que arriba aquí el Martí Oliveres. Deixa'm preguntar per què ha de passar al llarg del dia d'avui en aquesta zona del País Valencià.
Doncs ara comentaven aquestes condicions més favorables de la nit, ha pujat la humitat, ha baixat la temperatura, pràcticament sense vent. Ara aquest vent ha d'anar guanyant força amb el pas de les hores. De fet, a partir del migdia, cops de 20, 30, 40 km per hora, ha de pujar la temperatura a una màxima a la zona al voltant dels 23, 24 graus. No és calor, però sí per l'època. És una zona de muntanya, 800, 1.000, 1.200 metres d'alçada, farà calor per l'època, i aquest vent de component oest, com comentaven ara des dels bombers, ha de girar cap a sud-oest també en alguns moments, un ponent, un garbí, que pugui bufar amb cops puntualment de 60-70 km per hora. És una ventada ja una mica considerable i pot ser la prèvia del que passarà demà. Demà sí que es preveu un episodi contundent de vent a les comarques interiors de València, d'Alacant, també de Castelló, vent de 60-70, puntualment 80 km per hora. És un vent molt fort per treballar en tasques d'extinció de les flames, i també aquí a Catalunya haurem d'estar pendents d'aquest vent que arribarà rescalfat i que bufarà amb ganes a moltes comarques a partir del migdia demà diumenge. O sigui que demà és un dia més complicat que avui, a veure tot el que puguin avançar i treballar avui amb aquestes condicions una mica més favorables.
Sílvia, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta i merci per la feina. En qualsevol cas, si hi ha qualsevol novetat, alguna actualització de dades o alguna informació rellevant, evidentment tens les línies del Via Lliure obertes.
D'acord, gràcies, anem parlant.
La Sílvia Orbis, que és l'enviada especial de RAC1 en aquest centre de comandament dels bombers a Barraques. Això pel que fa al País Valencià. Les circumstàncies meteorològiques a Catalunya tampoc no són especialment favorables, diguem-ne, en la lluita contra els incendis.
No, perquè tenim aquesta sequera, no hi ha perspectives de pluges importants aquest cap de setmana, només demà a la tarda vespre alguns ruixats cap a l'Alt Pirineu, la zona del sector de Lleida. També poden arribar tarda vespre a Alta Garrotxa, Ripollès, a l'Empordà, però parlem de precipitacions poc importants, 5-10 litres en el millor dels casos, res, no serveix pràcticament de res. Mira, aquestes gotes d'aigua que caiguin, doncs benvingudes allà, però globalment parlem de sol, de núvols prims, i aquest vent que avui es notarà sobretot a la costa de Girona, costa sud, amb la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, un vent ja moderat, 30-40 km per hora, amb aquest perill alt d'incendi que tenim a moltes comarques. I després demà la ventada de ponent, insistim, serà forta a moltes comarques de Catalunya, sobretot centre i sud, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, zones menys habituades a la força del vent com la Catalunya Central, doncs 70-80 km per hora en zones de muntanya, amb aquests boscos secs, i també la zona dels Pallars, l'Alt Urgell, la Noguera, aquí amb una massa forestal doncs molt important, també pot rebre aquestes ventades importants de ponent. És un vent que travessa tota la península Ibèrica i arriba amb molt poca humitat, o sigui que tindrem aquest factor de poca humitat, de vent, i també amb aquesta falta de pluja que no arriba, però l'esperança és a l'abril, que sí que podríem portar doncs aquests canvis, molts mapes ho indiquen.
El Carles, que de la taula és el que més coneix el tema de les emergències i els incendis, segurament el que deu ser més preocupant és mirar el calendari i veure que estem a 25 de març
és que no cal.
Ja i estem així.
És que, mira, ahir m'arrenviaven un missatge que un dels responsables de l'extinció d'aquest foc a Castelló havia enviat. Diu, durant el dia, tant d'avui com d'ahir, hem tingut comportaments del foc de juliol i d'agost. O sigui, estem aquí. És que estem aquí. Jo el que no puc arribar a entendre és que no s'interioritzi que estem en emergència. O sigui, és una emergència això amb el que estem. I a més del risc, perdó, per la natura, hi ha molt de risc per molta gent. I jo no escolto motosserres. No l'escolto. I és el principal aliat que tenim. Mira, aquests dies, com que, a banda de que sigui més o menys malalt de la cosa, doncs n'hi he parlat amb gent. Nosaltres a Catalunya tenim 2 milions d'hectàrees forestals. 2 milions d'hectàrees. D'un tipus, de l'altre, però 2 milions d'hectàrees. Jo vaig anar, escolta, però què hauria... Diu, mira, a Catalunya hauríem de tallar 800 milions d'arbres. Hauríem de tallar 800 milions. Sense que això perjudiqui ni la biodiversitat, ni perjudiqui res. I és molt fàcil, l'exemple. Tu agafes a qualsevol bosc, diguem, des del que tenim aquí prop Collserola, a les Gavarres o on vulguis, camines 10 metres, i comptes els arbres que hi ha en aquests 10 metres quadrats. Que n'hi haurà una pila. Nosaltres el que ens interessa és que la massa verda de la copa sigui gran, que hi hagi diversitat d'arbres. S'han de tallar, però no es pot tallar. Entre altres coses, perquè la superposició de lleis, és una cosa que també des de la conselleria s'ha acabat reconeguent, la superposició de lleis entre la del Natura 2000 a l'espai ZEPA, el tal, fa molt difícil actuar. Ja no és només que sigui no rendible, sinó que és que tens els forestals i els Mossos allà sancionant, compte, perquè han de fer la seva feina, que és fer complir la llei. No dic que no ho hagin de fer. Això i la sensació de que creuem els dits, no?, i que esperem que el Martí un dia ens digui que plourà. I mentre tant, què fem? Perquè com a la comunitat, al País Valencià, aquest de Castelló, ni surti un altre avui una mica més avall, o s'encenguin els ports... O sigui, a la que hi hagi simultaneïtat, això és impossible. Això és impossible. Jo estic tip d'escoltar la gent de bombers, la gent dels rurals, la gent de la ciència del bosc. Tenim masses forestals de 25, 30 i 40 mil hectàrees seguides. I no, perquè clar, això no ho toquem, perquè... No. Com ho farem si s'encén el Montseny?
És a dir, que el diagnòstic està fet.
Com ho farem? Sí, però el que...
No hi ha la...
Sí, però ja no estem en la fase...
I no s'actua.
Jo crec que a mi el que em té absolutament esfereït és que ja no estem en la fase... que hem de pensar i hem de veure... No. Ja està. Hem d'engegar la motosserra avui.
Sí, a més, Carles, jo, que no en sabem, cada any tenim aquí en Castellnou, tenim no sé què, i això cada any...
Cada any?
I jo, fa anys que vinc a aquesta ràdio, fa anys, i és el mateix, el diagnòstic està més que...
Avui, el govern de l'Estat, quan venia una pandèmia del copón, ens va tancar tots a casa. Doncs les eines legals hi són.
Sí.
No hem de poder accedir al bosc. No. No es pot accedir al bosc. I per allà on hi hagi els accessos, han d'estar accessos com Déu mana. Una franja de protecció de 25 metres és un acudit. En aquest bosc del Castelló, una franja de protecció de 25 metres és un acudit, perquè el bosc salta, o sigui, el foc salta 50, 100 i més. Per tant, la franja ja no pot ser de 25, potser ha de ser de 50, de 60, no ho sé, jo no sé com ha de ser. Bueno. Però que la de 25 és petita, això està claríssim. Que tot el que passa per sota de les línies elèctriques té una amplada de 10, 12 metres i aquesta amplada hauria de ser de 50, també. Que tot el que són carreteres... És que, no sé, a mi em sembla que creuem els dits... I després, és que els anys no s'han fet... Ja passaré, ja retrem comptes amb el que no s'hagi fet. A més, una cosa no és incompatible amb l'altra, eh? Podríem estar serrant coses, eh? Traient massa, i mentrestant, doncs, intentant legislar millor, intentant fer coses, no? Els propietaris forestals, els pagesos, és que fan un servei social? Potser han de cobrar. Per fer-ho, no ho sé. Sí. Mira, aquests dos últims incendis que hem tingut, Marc Castellnou, Dixit, el del Baix Penedès i l'altre que vam tenir, el Garraf, no era? Si no m'equivoco, un es va aturar en un camp d'oliveres, l'altre en un de vinyes. Si no hi ha el d'oliveres i no hi ha el de vinyes, doncs segueix.
Clar, els mosaics, que diuen segueix. Sempre, no?
Més
ha d'haver explotació, massa forestal, explotació agrària...
Més enllà dels mitjans tècnics i mitjans físics, i sobretot camions que passin per les... pistes forestals, que i que els funcionin les bombes tot això, i tot això, perquè riem molt dels trens que no passen per segons quins túnels, però llavors tenim el que tenim. Però bueno, més enllà d'això, ja hi ha situacions on els especialistes ens han dit i redit que per molts mitjans que tinguis no el pots controlar fins que canvien les condicions. Per tant, el que has de fer no és actuar només en extinció,
que és el que està passant ara.
En què la dimensió...
Grans bombers, clar, no? Tenim grans bombers,
que la dimensió que tu però, puguis dir... Vale, doncs,
no... L'extinció sempre és un fracàs, perquè
que
no hi ha
sempre, prevenció. Aquesta idea que ens diuen, té un potencial de 25.000 hectàrees, però això no pot passar. Mm. Això no pot passar. És que llavors li fem aquí una cicatriu al paisatge. Vale, doncs li fem una cicatriu, però jo prefereixo dur però una cicatriu al coll com porto, perquè m'han tret una hèrnia discal i puc seguir caminant. Mm. Doncs ja està. I això no passa, i el govern no passa. I a mi el que em sobta més, i perdó, ja està, perquè és que la gent no es queixi. O sigui, és que ja està bé. Ens queixem per altres coses, i d'això no hi ha ningú que es queixi.
No.
És que hauríem d'anar davant del Parlament a dir-li, ets... Que...
Però qui viu? Qui viu en entorns a...
No, perdona. Un moment. Qui viu a Collserola?
No.
Mira, ja està.
Sí, però...
No. Ja posats? Qui viu a Collserola?
Exacte, però la percepció que té l'urbanita, i els urbanites no són els barcelonins només, sinó la gent que creu que viu a ciutat, és que allò que és verd és per anar al cap de setmana, mira, i que és maco, i que allò no es mou,
fins i tot des d'aquesta perspectiva, fins i tot des d'aquesta
percepció,
sí, però mira,
és errònia.
Fins i tot agafant l'argument...
No, però si estic no, a favor teu,
Ho entenc, però fins i tot amb això, escolteu, que la segona residència la teniu en risc. Ja t'ho poso aquí, si vols.
Què va passar?
Si vols, ja t'ho poso aquí.
No, tot el tema de les urbanitzacions aïllades, què va passar fa, no sé, un any o... Una urbanització també que estava amenaçada, perquè, bueno...
Si
la
tenim,
va construir als anys 60-70...
Si tenim dos focs
al mig del bosc...
Si tenim dos, tres focs simultanis amb un comportament... com ha tingut en puntes aquest, i hem viscut aquí, que l'any passat ens va tocar la loteria. Això ho deia tothom que treballa en l'extinció i la prevenció. Diu, ens va tocar la loteria perquè ens ha sortit baratíssim. Si això passa dos, tres focs alhora, s'ha de prioritzar. I llavors és quan venen els grans desastres, obvi. Llavors és quan es cremen les cabarres senceres, de punta a punta.
Enllaçant amb això que diu el Carles, és que jo crec que és un problema de consciència. Per exemple, ara parlaves d'emergència, i és tal qual, però parlem d'una altra emergència, la sequera. Tenim una imatge icònica que a tots ens fa veure, la veiem arreu, la del pantà de Sau, com s'ha buidat, la gent és conscient, la gent diu no pots anar als jardins, no hauràs d'anar amb compte amb això, els usos agrícoles... Però jo crec que és un problema de consciència d'assimilar que també hauràs de fer sacrificis en aquest sentit. Un, la via que tu apuntaves, però l'altre també són els usos socials i lúdics del bosc. És a dir, la gent haurà d'assumir que, escolta, tens una calçotada, doncs mira, doncs no la fas, o la fas a casa teva i els fas al forn, o no pots entrar a determinades zones. Jo crec que ens falta un punt de consciència amb tot el que és la part forestal i un punt de compromís social, perquè ho sabem tots, la gran majoria dels incendis tenen origen en la mà humana, encara que sigui de manera involuntària, no? Però igual que crec que s'està posant el focus, perquè potser és més o ens afecta més directament a tots en el tema de la sequera, amb imatges icòniques, amb missatges molt clars, en aquest sentit sempre actuem a posteriori, sí, però... i malauradament en parlem quan ja estem parlant d'això, doncs, de la dificultat de l'extinció, etcètera.
Mira, apuntània. Quin és el principal competidor que tenen els humans per l'aigua de la pluja? El bosc.
En consumeix molta, sí.
Perquè, clar, està tan assedegat que per molta neu que hagi nevat al Pirineu, al Segre no n'hi arribava ni una gota. Llavors, un altre motiu per gestionar com toca, perquè aquesta sequera no és circumstancial, parlant sinó que és estructural.
Parlant de l'aigua, hi ha alguna previsió de pluges, Martí? Perquè vam dir, potser la primavera serà plujosa.
Sí, a veure, la primavera la vam començar ara la nit de diumenge dilluns passat i les perspectives ens fan ser optimistes perquè els mapes a llarg termini indiquen, parlarien de precipitacions a Catalunya per sobre de la mitjana pràcticament 3 mesos seguits, abril, maig i juny. Molts models apunten amb això, o sigui que ens agafem a l'esperança de l'abril, maig i juny en què pugui anar arribant aquesta pluja de manera més continuada, fins i tot abundant. Ja se'n suma algun canvi de cara a l'1-2 d'abril, que és just quan comencem el mes que ve, dissabte i diumenge que ve, podríem tenir d'aquí una setmana doncs, alguns ruixats ja de més caràcter, de més entitat, i trenquem a veure si aquesta dinàmica de sud-oest, que passen aquests fronts de l'Atlàntic, arriben al nord de França, i aquí doncs, escorrialles i poca humitat amb aquest vent de ponent. O sigui, tenim una composició zonal atmosfèrica que ens queda lluny per afavorir aquesta pluja, però els mapes insisteixen en trencar aquesta dinàmica ja a l'abril, i sobretot en algunes zones del centre i el nord del país, maig i juny. Això són les capçaleres dels rius i això és molt important.
Gràcies, Martí.
A veure,
A veure si tenim sort. 5 minuts i 3 quarts. Mira, i sobre el tema de la pluja, jo he tingut un déjà vu, perquè recordeu el 2008, que no plovia, no plovia, sí, no plovia. Sí. Què va passar?
Que ens va salvar la Moreneta.
Va pujar Francesc Baltasar a demanar que plogués.
No sé si va pujar físicament, eh? Crec que s'hi va referir que si calia hi aniria.
Vols dir que no va dir que havia pujat?
Jo crec que sí que hi va anar, eh?
Jo diria que sí. Jo juraria que sí.
És igual.
I llavors va explicar què li havia dit. Que li havia dit que com a bon agnòstic, però bueno, que si podia fer alguna cosa que l'intentés fer.
Que ho fes, no?
Que fa més pels agnòstics, diguéssim, pels altres ja...
Doncs...
Ja són socis.
Ha de fer proves per intentar que...
Estic dient déjà vu perquè demà,
sí.
Demà al Berguedà el bisbe de Solsona oficia una processó per demanar que plogui.
I si hi ha xamans por ahí també,
que facin el que
puguin.
És que vés a saber, eh?
A veure si encara haurem d'anar a pujar de genolls a la Moreneta, nosaltres també.
Ja que no guanyen copes d'Europa al Barça.
Ara, que es feia amb bicicleta. 5 minuts i 3 quarts de 10 del matí, res, doneu-me 3 minuts de pausa i de seguida seguim.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Mayalen i Òscar del Centre de Formació Somorrostro s'estan fent realitat. Entra a plandereuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
La sequera, una amenaça creixent pel planeta.
És el moment de buscar solucions. RAC 1 i Agbar presenten...
El RAC 1 de pensar, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. El diumenge 26 de març, de 3 a 4 de la tarda, amb Mònica Usart.
Abordarem el greu problema de la sequera per saber com podem posar-hi remei.
Què podem fer? Quins canvis cal aplicar?
Parlarem d'alternatives, com la regeneració de l'aigua, per no dependre tant de les pluges.
Aquest diumenge a les 3, el RAC 1 de pensar, amb Mònica Usart, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua.
Contra la sequera,
tots som un.
Amb el suport d'Agbar.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Dos minuts per tres quarts de 10 del matí. De seguida li preguntarem al Manchón i al Baños, perquè segurament és més el tema que tenen una miqueta més controlat, això de tot el que està passant amb els bancs.
És que quan has dit déjà vu del 2008, hem pensat...
També.
Són cícliques.
També.
Sí.
Tot torna, que diuen, no?
Anem fent...
Per tota aquella gent que també s'està desplaçant aquest matí, que està dalt d'un cotxe i que potser està fent servir l'AP7, segur que l'AP7, des de l'aixecament dels peatges, és una via delicada al país per als col·lapses, perquè cada cop que hi ha un accident... ja sabem de les dificultats i de la gran quantitat de retencions que s'hi produeixen, i la Generalitat va anunciar una sèrie de mesures per intentar pal·liar aquestes dificultats. Ahir a la tarda ja es va començar a aplicar una de les mesures que avui, des de les 9 del matí, torna a estar vigent, que és el tram de l'AP7 entre Martorell i Gelida, que es pot anar només a 100 km/h. Es va aplicar aquesta nova limitació, que és variable, que es posa els caps de setmana, és a dir, el divendres a la tarda, dissabte al matí, cap avall i cap al sud, i els diumenges a la tarda cap amunt, cap a direcció Barcelona. I, a més, els camions estan obligats a circular pel carril de la dreta sense poder avançar. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí el director del Servei Català de Trànsit, el senyor Ramon Lamiel. Què tal, senyor Lamiel? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Bé, és una sèrie de restriccions que, de fet, és un gran paquet, no? No són només aquestes que s'estan aplicant ara mateix, però que tenen per objectiu, si no vaig errat, doncs bé, superar aquests tràngols pels quals està passant la P7 des de fa temps.
Efectivament, la funció d'aquestes mesures que vam plantejar és mitigar tot l'impacte que està patint l'AP7 en aquests moments i les persones que viatgen a l'AP7. Bàsicament per l'increment de mobilitat. Nosaltres vam presentar un estudi de com es comporta aquesta autopista en diferents trams, 43 trams concretament, i per tant vam poder-ho explicar que hi ha uns increments molt notables de mobilitat, un 30% quasi bé de vehicles globals i un 40% quasi bé de camions, i hi ha trams que efectivament hi ha encara percentatges més elevats, no? I per mitigar vam presentar tota una sèrie de mesures, i com deia vostè, la potser més innovadora en aquests moments o aquests primers dies és aquesta limitació a 100 quilòmetres d'aquí de Martorell a Gelida, perquè el que pretenem és ordenar el flux de trànsit i gestionar la velocitat. I per què ho fem això en aquest tram? A vegades ens ho preguntaven, i en alguna altra ocasió també ens ho han preguntat, perquè és on s'acumula... el pic de més mobilitat. Aquest tram ha incrementat quasi bé un 30.000 vehicles més que abans de l'alliberament de peatge. Sempre estem pensant comparant-ho amb el 2019, abans de l'alliberament de peatges. Doncs ha incrementat quasi 30.000 vehicles més en global aquest tram, i també uns 8.000 vehicles pesants aquest tram. Per tant, en aquest tram era on havíem de destinar una especial atenció per ordenar, repeteixo, aquest flux i gestionar la velocitat, i és un tram que també hem tingut els dos últims caps de setmana accidents múltiples, especialment de retorn. Uh-huh. I aquí volíem posar-hi el focus, i aquesta és la primera mesura. Però, com diu vostè, hi ha un paquet de mesures més important.
Deixem preguntar-li per això de la rebaixa, diguem-ne, potser la més cridanera i la que està en marxa ara mateix en aquesta zona de la P7, això de la rebaixa de la velocitat. De moment, pel que estan veient, no només aquest del que va passar ahir, el que pugui estar passant aquest matí, sinó en general, perquè crec que s'havien posat limitacions de 5 quilòmetres en altres llocs, com el Papiol, no? Hi ha respecte a aquestes normatives? Se n'adonen que hi ha seguiment o costa?
Abans li faig una consideració. Quan nosaltres diem rebaixar la velocitat a 100 quilòmetres en aquest tram, o en altres trams, però especialment en aquest tram de Martorell a Gelida, estem pensant en rebaixar la velocitat a 100 del conjunt del paquet de trànsit, mm-hmm. del que seria en algun moment com un magma, no? Com una lava que sí. es desplaça, doncs baixar-ho a 100 quilòmetres perquè et permet estirar la làmina de trànsit i que no hi hagin pertorbacions en aquesta làmina, i per tant surtin d'aquests 5 quilòmetres sense haver tingut cap incidència i surtin a una velocitat adequada. D'acord? Mm-hmm. Per fer-ho això necessites controlar la velocitat dels vehicles, perquè aquest conjunt, aquest paquet de trànsit circuli a 100 quilòmetres, tu necessites controlar la velocitat a 100 dels vehicles i que sí. els vehicles vagin a 100. I sí, de les primeres observacions que vam fer ahir, dels primers controls que vam fer ahir, home, destaca quasi el 97% dels vehicles que vam controlar respectaven la mesura, i els vehicles pesants també respectaven la mesura d'anar per la dreta. La dels vehicles pesants d'anar per la dreta, no només en aquest tram, sinó en el tram de 30 quilòmetres de Camarles fins a Calafat o de Calafat fins a Camarles, és per donar més capacitat a la via, perquè hi hagin dos carrils pels vehicles petits i, per tant, els vehicles pesants, ordenant aquest flux de trànsit, no congestionin. Dit això, també, aquesta velocitat de 100 quilòmetres, tant en aquest tram de 5 quilòmetres de Gelida de Martorell com en el que ara mencionava al sud, el que permet és que el vehicle petit pugui ocupar el carril de la dreta. Li és més fàcil anar cap al carril de la dreta i, per tant, també dones més fluïdesa al conjunt de trànsit.
Mm. Com es controla? És a dir, d'aquests vehicles que hi ha un 3% més o menys que no estan fent, en fi, corresponent a les mesures que hi ha actualment, hi ha algun tipus de radars o hi ha controls d'algun tipus? Seran multats, aquesta gent?
Sí, ahir van haver-hi controls dinàmics i estàtics per part dels companys de la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra. Es van fer uns 2.300 controls a vehicles. Vehicles controlats vol dir que vehicles als quals se'ls va fer seguiment, no? Més sí. Específic, tant en dinàmic com en estàtic. I es van acabar multant, o s'acabaran multant, 56 vehicles petits que van ser denunciats i 5 camions que no van respectar el circular per la dreta. Per tant, home, de 2.300, que hi hagin 61 que siguin multats i aquest 97% de conductors i conductores que respecten la mesura, doncs anem per bon camí, per millorar aquesta situació.
Pot ser necessari rebaixar encara més la velocitat d'alguns trams de l'AP7?
Torno a posar aquest exemple que abans li deia, perquè ens hem de posar en aquesta tesitura. Pensar en aquest magma que tu necessites... Sí. Fer circular una velocitat perquè hi hagi el mínim de pertorbacions possible i que tothom surti d'aquest tram amb la velocitat adequada i sense cap tipus de o col·lisió o d'interacció, d'acord? Això ara 100 km per hora creiem que pot ser una bona mesura, sí. Però no descartem que en algun moment, quan la densitat de vehicles, que és el número de vehicles per quilòmetre que ocupa la via és molt alta, potser necessites baixar això, baixar aquesta velocitat per estirar-la encara més aquesta massa de trànsit i que puguin sortir d'aquest tram amb una velocitat i sense col·lisions ni interaccions. I això pot ser fins a 80 km per hora. Però no hi estem pensant en aquests moments. En aquests moments ens sembla adequat provar-ho a 100 i veurem en els propers caps de setmana i poder en els propers mesos com està funcionant aquesta mesura. Repeteixo, hi van haver dos accidents múltiples en els dos caps de setmana anteriors, sí. Fruit de no respectar la distància de seguretat i fruit de produir-se aquestes interaccions dintre d'aquesta massa de trànsit. I, per tant, creiem que tocant aquesta velocitat i ordenant el flux, segurament no es produiran aquestes interaccions. Accidents que no van ser molt greus, en algun cas potser sí, però la majoria dels casos no són greus.
Val. No sé si he acabat d'entendre quan li he preguntat per aquest 3% que no respectaven. Diu que li estaven fent seguiment. Això vol dir que seran multats, aquests vehicles?
Sí, sí, no. Val. No m'he expressat bé. 2.300 vehicles són els que van ser detectats, no? Quan fas control en dinàmic, tu segueixes cotxes. Per tant, 2.300 vehicles són els que, per dir-ho d'alguna forma, o es van mirar o es van seguir... I d'aquests es va veure doncs, que hi havia uns 61 vehicles que no complien les mesures i, per tant, efectivament, seran multats.
Acabo preguntant-li, perquè això que deia ara de potser abaixar la velocitat d'alguns trams fins a 80, algú pot pensar, llavors, ostres, tenir una autopista, que és una infraestructura important per un país, amb un límit de velocitat que hauria de ser de 120 i que, per tant, garanteix una velocitat ràpida de transport de persones, que la solució acabi sent que aquesta velocitat acabi sent de 80, potser no calia una autopista.
Estem parlant d'un tram de 5 quilòmetres i per uns moments molt puntuals, on la capacitat de la via està saturadíssima. Nosaltres el que fem quan hi ha aquesta saturació de capacitat els diumenges a la tarda, per exemple, imaginem quan les persones tornen des del sud cap a Barcelona, no? En aquest tram de Gelida a Martorell que tots podem tenir al cap.
Sí.
O és igual, de Gelida de Martorell fins a Sant Sadurní d'Anoia, que és on tenim també un altre tram amb problemes. Aquí les densitats són tan importants que nosaltres obrim uns carrils addicionals i donem més capacitat a la via. Aquests carrils addicionals en sentit contrari. Això que abans ho fèiem en períodes molt concrets, ara ja s'ha tornat una mesura habitual de cap de setmana i estem parlant pràcticament de 70 quilòmetres, 50 al sud i uns 25 al nord, quasi 75 quilòmetres al nord de l'AP7, vull dir. I aquests carrils addicionals que donen més capacitat, hem vist que tampoc és la mesura suficient perquè necessites controlar el fluid que et circula en aquells altres tres carrils del sentit habitual de l'autopista, i la manera de fer-ho és tocant aquest flux, ordenant aquest flux i tocant la velocitat. Però cal que ens posem al cap aquesta imatge del magma, no? De com aquesta bossa de trànsit que en alguns moments, quan tu toques la velocitat, ja no està anant a una velocitat màxima que permet la via. Senzillament, tu el que fas és assegurar una velocitat segura perquè surtin del tram de quilòmetres que estan circulant sense interaccions i sense col·lisions i, per tant, puguin circular de manera fluida. El que ha passat aquests caps de setmana anteriors en aquests llocs ha estat això, abans que es densifiqui la via, sí, sí, que sigui més densa, es produeixen aquestes interaccions que fan que després et caigui la velocitat en picat i es generi la congestió perquè han tingut col·lisions múltiples que ens han generat fins a 15 quilòmetres de retencions. Mm. És a dir, el que pretenem és que tothom circuli segur i circuli amb qualitat.
Acabo només amb una pregunta, perquè ningú se li escapa que bona part dels problemes que està tenint l'AP7 venen derivats d'haver aixecat els peatges, no? La quantitat de vehicles que s'hi van afegir a una via que ja tenia una densitat important, no? A partir d'aquí, la Unió Europea crec que demana que hi hagi un sistema de pagament, en general. Crec que en les últimes hores s'ha estat debatent també i han sortit els models que ja coneixem, la vinyeta, etc etc. Des del Servei Català de Trànsit, creieu que seria una mesura efectiva també per combatre la densificació de l'AP7 que d'alguna manera o altra, sigui en peatges o no ho sigui, es pagués per utilitzar la via?
Ja, nosaltres sempre, quan se'ns fa aquesta pregunta, diem el mateix. No som l'ens que ha de fer o ha de prendre aquesta decisió. En tot cas, esperem que tant el govern de l'Estat com el govern de Catalunya prenguin la decisió oportuna, doncs, que s'ha de prendre.
Però hi ajudaria.
Però en gestió del trànsit, el que sí sempre diem, en gestió del trànsit, les asimetries de peatges no són bones. I les simetries de peatges, és a dir, que s'assemblin anar per una banda o anar per una altra, que et costi una cosa similar anar per una banda o anar per una altra, doncs ajuda. Ajuda perquè tu pots fer el balanceig de manera més fàcil. Pots determinar que un tipus de trànsit vagi per una banda o vagi per una altra, o pots aconsellar a tot un flux de trànsit que vagi per una via i no vagi per una altra. Per tant, la simetria de peatges en gestió del trànsit, en termes genèrics, no estic pensant en Catalunya, ajuda. Dit tot això, nosaltres el que hem de fer en aquests moments és mitigar els efectes que té aquest alliberament de peatges i donar el màxim de qualitat i de seguretat a les persones que circulen per aquesta via.
Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè.
3 minuts i arribarem a les 10 del matí. Doncs bé, tota aquella gent que es desplaci per l'AP7, anaves a dir alguna cosa, Manxó?
No.
Sobre el tema... Home, no és fàcil.
Algun dia, molts dels camions que van per l'AP7 aniran a sobre un tren. Algun dia,
però mira, és un altre tema recurrent. Saps?
No, és recurrent, però clar, ha de passar.
Ha de passar
perquè estem en el camí del col·lapse. Estem al camí del col·lapse.
I
molts d'aquests contenidors han d'anar al damunt dels trens, i en els llocs on arriben, d'allà es distribueix.
Amic i amat, i independència. És que és veritat, és que resulta que... És que si tinguéssim gestió plena sobre els... És que si tinguéssim gestió sobre els trens... És que si poguéssim... És que, bueno, clar, és que si poguéssim... Hi ha uns senyors a 600 quilòmetres que el col·lapse de l'AP7 tenen 45.000 radials, M55, la M70 més rescatada, si no van i no
sí,
rescatada...
Sí, però també li interessa...
A qui li interessa?
Espera, un moment,
a un estat normal li interessaria...
Sí, però que també li interessa la gent d'Andalusia, la gent de Múrcia, la gent
que
del País
Valencià... Demanant, que ho estan demanant, també, que no, demanant. No demana tota la... Tota
això,
la
més enllà de...
La indústria valenciana no demana el mateix.
Que sí.
Escolta, qui treu els peatges o qui no renova la concessió és la Generalitat.
Això sí. No, si això no.
I hi ha una molt bona notícia.
El problema és una transició de que els camions no haurien d'anar per carretera, haurien d'anar en tren, això ja ho estem d'acord, però clar.
Hi ha una molt bona notícia. Molts d'aquests camions van sortir de la 340 a Tarragona i de la N2 a Girona. La 340 a Tarragona era una mena de cementiri perpetu.
Això sí.
I la N2 de Girona era un altre lloc complicat. És veritat que ara ja hi ha molts espais desdoblats i tals, però encara no són alternatives. Però també rumiem això, eh?
Tània, què no vas a dir?
No, a mi m'ha quedat el dubte quan plantejava l'opció de provar primer a 100 i després si no baixar a 80, no sé si seria potser una opció de que això fos com la velocitat variable que tenim en altres vies d'entrada a Barcelona, és a dir, que si des del moment en què ells controlen que hi ha una densitat o no, doncs ho puguin, amb uns cartells, amb llums, puguin dir, doncs mira, has d'anar a 80 o has d'anar a 100, és a dir, m'ha quedat aquest dubte. Jo crec que no, que són coses estàtiques, no? Que primer provaran a 100 i que si veuen que no és suficient, doncs en determinades hores i dies doncs ho baixaran a 80, però potser també seria interessant, no? Plantejar aquesta qüestió de la velocitat variable, perquè al final el que els preocupa és això, la densitat de la via, això que deia el magma del flux de vehicles. Per tant, jo trobo interessant que provin coses, perquè és veritat que ha sigut, i esperem, perquè ara és quan comença tota l'època cap a sud i cap a nord, ara estem veient les mesures cap al sud, cap al nord, jo que sabeu que sóc de la part de dalt, també serà necessari, perquè, en fi, el moviment de cotxes és important i aquest estiu ja sí que serà de totes totes sense absolutament cap tipus de restricció ni de mesura de cap mena, per tant sí que hi haurà un moviment ja màxim, per tant...